Sant Cugat a fons, un programa que mira l'accessariós, però que no ho aconsegueix.
Breu repàs de l'actualitat, avui dilluns amb Sergio Morales. Bon dia de nou, Sergio.
Molt bon dia, com estem?
Queden 7 minuts per arribar a les 11 del matí. Avui quines notícies hem d'apropar als oients?
Doncs avui, primer de tot, hem de fer un viatge a l'Espanya profunda.
Profunda, profunda?
Molt profunda, home, anem de la mà de Manolo Escobar, per tant, és molt profund el viatge que farem ara mateix, perquè hem de parlar del ministre d'Interior, Fernández Díaz, que, com hem comentat a la primera mitja hora del programa, diu que els matrimonis homosexuals no han de tenir la mateixa protecció per part dels poders públics. Ostres, quin moment, Justo Molinero, eh? Vinga, va, endavant. Això ho ha dit en el marc d'un col·loqui sobre religió i espai públic que s'ha celebrat a l'ambaixada d'Espanya davant la seu de Santa Seu a Roma. Que pugi la música.
Compte que hem tingut sort d'enxampar el Fabri fora fent la cigarreta, però ara ja entra a la ràdio, no l'estudi, però...
Ara, compte que no entri aquí a estomacar-nos, perquè...
Jo ho dic pel tema que sona de fons.
No està molt tan mal, home, com
deia... Potser després tindrem problemes perquè entri el concurs del Fabri a 3:15.
Li posem aquesta cançó i segur que s'anima. La cosa és que l'amic Fernández Díaz diu que els homosexuals no han de tenir la mateixa protecció per part dels poders públics, alhora, els mateixos que el matrimoni natural, perquè la pervivència de l'espècie no està garantida. Vaja, no sé. Jo crec que en el temps que portem escoltant aquest tipus d'arguments, jo crec que aquest és el més absurd de tots. Vull dir que endavant, que digui el que vulgui, ens ho prenem com l'Escobar, en conya, que hi va a Espanya, i endavant. Però és evident que amb personatges com aquests, la imatge d'Espanya com a conjunt...
No va enlloc.
No va enlloc, tu, Fernández Díaz.
Fes-t'ho mirar.
Vinga, ostres.
Aquest és un dels temes, de fet, Sergio, que avui més bullia a les xarxes socials.
Sí, ha tingut molta volada, però vaja, hi ha més temes. Hem de parlar d'un sacerdot italià que va cremar una foto de Benet XVI durant la missa per la renúncia al pontificat. De fet, aquest home, ostres, estava molt emprenyat, i ell diu que un papa no pot marxar, no pot abandonar el seu ramat, i de fet ho va cridar allà davant de tots els fidels, va cremar una foto del papa allà. Bé, des del Vaticà això s'han pres fatal, s'han pres molt, molt, molt malament. Diuen que això és una ofensa, i tota la gent del poble d'on aquest pàrroc exerceix com a tal està escandalitzada. Deien que hi havia nens davant quan va pronunciar això, en fi, que hi ha un rebombori. Però això m'ha recordat una mica, ho llegia, i m'ha recordat una miqueta quan, no sé, quan perd el Barça un parell de partits seguits, una cosa que per cert ha passat fa poquet, arriba algú així incendiari i diu: ah, cremem-ho tot, Messi al carrer, hem de vendre abans que sigui dolent. M'ha recordat una mica això, del pla, ostres, espera que s'enfonsi el vaixell i després ja, si de cas cremem coses.
Jo crec que el més preocupant de tot, a banda de l'esportiu, és que han tornat a entrar bengales a l'estadi.
Ostres, tu, bengales, tornem-hi. No se n'aprèn, del passat, a vegades. A veure si es posa les piles, i això ens va comentarem més en profunditat després a la tertúlia esportiva. D'altra banda, hem de donar les felicitats a una senyora japonesa de 114 anys que ha estat reconeguda com la dona més vella del món. 114 anys. Va néixer el 5 de març de 1898, es va casar el 1919, va tenir 3 fills, i tothom viu encara, per tant, la senyora ben feliç, i per molts anys més. Per tant, enhorabona a aquesta senyora, la Misao Okawa, que és de la illa d'Osaka.
Anyong.
Per tant, enhorabona, Anyong, sí senyor. En fi, mira, una bona notícia, la primera, és d'una persona que fa molts anys, i de debò que per molts anys més. I d'altra banda, l'estupidesa humana ja ho sabem que no té límits, i hi ha un magnat australià, el Cliff Palmer, que s'ha proposat, i està a punt de fer-ho, crear la rèplica del Titanic, el mític vaixell, que, com sabem, es va enfonsar l'any 1912. No li trobo massa gràcia, en aquest sentit, vull dir... Anem a veure. El Titanic és un vaixell que era molt gran i tot el que tu vulguis, molt luxós. Una part era molt luxosa, perquè l'altra estaven els de segona i tercera, que estaven com rates allà ficats. O sigui que de luxes limitat en aquest sentit. I aquest bon home ha tornat a posar calés en aquest projecte perquè el Titanic torni a navegar un cop més. Serà el Titanic 2. Això sí, hi haurà diferències, amb l'original, per una banda... serà una mica més gran, serà més pesat, tindrà camarots de primera, segona i tercera classe, però no estaran tots separats, sinó que estaran tots barrejadets i per tant no hi haurà diferències com hi havia al Titanic original. També hi haurà escales d'emergència, importantíssim, o sigui, gent que puja al Titanic 2, no patiu, que no, en aquesta ocasió no hi haurà un desastre, i també hi haurà ascensors, per tant els més mandrosos no hauran de pujar aquelles escales per on baixava per on baixava el Jack, l'amic Leonardo DiCaprio, pobret, que les va quedar allà.
És a dir, que la cosa va en sèrio, tenim detalls ja de...
que sí,
d'aquest nou Titanic.
L'any 2016 el tindrem als nostres mars i oceans, per tant, el retorn del Titanic, si s'enfonsés, de debò que no passi res a ningú, seria per deixar-ho córrer per sempre més. Un desastre, tot s'ha de dir.
Quarta notícia, la del Titanic. Anem a la cinquena.
Sí, marxem a Rússia per parlar d'un conseller de l'administració d'Aeroflot, que és la principal companyia aèria russa, i aquest bon home, emprenyat amb com es gestiona aquesta companyia, va decidir fer una brometa i va proposar al seu fill de 15 mesos d'edat perquè ocupés un càrrec al Consell d'Administració de la companyia, i ell alega en aquest sentit que si els consells d'administració de les empreses públiques no tenen poder real, per què s'ha de nombrar adults? És la pregunta que es fa en aquest sentit. Si no sabeix per res, si hi ha algú que mana darrere, que mou els fils d'una altra manera, doncs escolta, posem allà uns ninots, entre cometes, i endavant.
Darrerament Rússia sembla ben bé al centre del món, eh?
Sí, sobretot el que té de per dir és que això sabem que crea un eix de gravitació excepcional. D'altra banda, parlem de Justin Bieber.
La secció de Justin
Bieber, que deixa'm dir Sergio, que aviat en tornarem a parlar perquè a mitjans de març ha de visitar Barcelona en concert.
Ostres, això no ho sabia jo.
Ja te'n donaré més informació.
Ostres, ja tenia la... Ahir em va venir un calfred, però no sabia que era per això. En fi, Justin Bieber no és feliç. No està bé. Des d'aquí, abans de res, una
abraçada... Ho conclou un estudi?
No, home, seria per fer l'estudi. Des d'aquí, una abraçada molt, molt forta. Justin Bieber ha celebrat aquest cap de setmana el seu 19è aniversari i va organitzar una gran festa per convidar tots els seus amiguets i no sé si algun fan.
I amiguetes.
Sí. I amiguetes, sobretot, que sabem... No, encara no ho sabem, ve de saber si és amic o no de l'amic Fernández Díaz. En aquest sentit... Justin Bieber està tristot perquè va convidar, és que també és culpa d'ell, va convidar el Jaden Smith, que és el fill del Will Smith, sí, que té 14 anys, i que, segons pensa el Justin Bieber, li va robar protagonisme. És més, va estar tan trist i tan en segon pla que va abandonar la festa només arribar-hi. Justin, vinga,
endavant. Però era casa seva?
Era casa seva, per cert, Justin, per molts anys, home.
19 anys, eh?
19 anyets, vinga, endavant.
Gràcies, Sergio. Fem una pausa pel butlletí i la publicitat i tornem amb la segona hora de programa. Life. I just need somebody to love. JP, you are... Yeah, man.